Són les 7.
La linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Bona tarda, com esteu? Benvinguts a la linterna de COPE Catalunya i Andorra en aquest dilluns 17 de novembre, en una jornada en la que avui he començat, però d'una manera tan intensa. Jo sempre, ja sabeu això de que està prohibit que et truquin al telèfon de casa o al telèfon mòbil per vendre't res sense identificar-se ni res de res, no? Teoria està prohibit. Bueno, què passa? Doncs avui, clar, la meva mare té 78 anys, rep una trucada d'un número que no surt allò de possible estafa, sinó un número de telèfon mòbil, i a vegades l'agafes perquè esperes a lo millor una trucada d'algun lloc que tu no tens memoritzat al mòbil. I ves per on, que clar, amb l'edat de la meva mare, òbviament no està buscant cap feina. No. Ja ha treballat força i està a casa com jubilada, contenta i tranquil·la. Però clar, la truquen i la meva mare diu, digue'm. I des de l'altra banda li diuen, hola, su currículum ha sido aceptado, nos pondremos en contacto lo más brevemente posible. Aviam. Jo la veritat és que penso que no que ens prenin el pèl perquè ens el prenen, sinó, què ganes hi ha de fer això? Ho esteu fent amb gent que no treballa, que està jubilada, que és gent gran. Per què molesteu? Per què em truqueu a mi cada dos per tres i em surt una bústia de veu o un chatbot que li diuen, que em diuen, hola, somos de Infojobs, tenemos estos trabajos para ti? Però si jo mai li he enviat un missatge a Infojobs. Si la meva mare no busca feina. Sou molt pesats. I per molt que bloquegis un número de telèfon, se les fan i les refan per trucar-te des d'un altre número. I continuem caient. Jo porto bloquejats, bueno, ja és que ni miro el llistat. Cada dos per tres, cada dia, 6 o 7 números, bloqueados. Però si el dia següent em tornen a trucar. Però què estem fent? No hi havia una nova llei que prohibia tot això? Per ser dilluns, ja veieu que he despertat molt, molt contenta. En fi, coses que té aquesta societat en la que les lleis no es compleixen, i si no es pot fer això, doncs que parin, s'identifiquin i no et posin un chatbot. Bueno, ja no parlem dels missatges de mamá, soy tu hija, que he perdido el móvil, llámame a este otro porque el mío lo he dejado reparar. Pero si no tengo hijos, ¿qué más tengo enviant? És que és per cagar-s'hi. Perdó amb la paraula, però què és això? No, que ens tracteu com a imbècils és segur. Però ja n'hi ha prou, Ja n'estem farts. Un dia dius, bueno, dos també, però dia rere dia. I el pitjor és que hi ha gent que cau, Cau i clica, potser algun enllaç que li envien o continua la conversa. Una autèntica vergonya. 7 de la tarda, quasi bé 4 minuts. Soc la Montse Rodríguez. Rep la salutació perquè t'estaré acompanyant fins a les 8. A partir de les 8 la linterna continua amb Ángel Expósito. Però avui tenim moltes coses a explicar-vos, com per exemple la importància de l'estètica oncològica en la millora de pacients afectades per càncer de mama. I avui en aquest programa parlarem d'això i també li donarem veu i protagonisme a la pell. La pell que es castigui molt quan s'està fent un tipus de tractament de quimio, de ràdio, pel tema del càncer. Anirem fins a la clínica Tecnon per parlar amb una dermatòloga. Però abans, anem amb el temps que ens esperen les properes hores. Bueno, el temps demà dimarts se'n calmarà, es mantindrà alguns núvols al vessant nord del Pirineu i al litoral central de Catalunya a banda de les boires matinals. La possibilitat de precipitació es mantindrà només durant la matinada cap a la vall d'Aran i al litoral central. I la temperatura baixarà de manera més clara i general al matí i al migdia i ja ens encaminarem a la part més intensa de la fredorada, que ja toca per l'època de l'any que estem, a 17 d'octubre de novembre. I és que no sabem què posar-nos, roba d'hivern, roba d'estiu. Això és el que ens espera per demà. I ara sí, anem fins al Servei Català del Trànsit perquè ens informin si hi ha algun tipus d'incidència a hores d'ara a les carreteres. Com sempre, li diem bona tarda en Roger Serra. Què tal?
Hola, bona tarda. A banda de les aturades habituals en aquesta xarxa viària que envolta Barcelona, repassem incidències. A l'autopista AP7 fins ara hi teníem un accident a Barberà del Vallès que tallava carril en direcció sud. Tot just ara ja tenim tots els carrils oberts al trànsit, però encara hi ha aturades d'uns 6 quilòmetres entre Santa Perpètua i Barberà del Vallès. Això passa a l'autopista AP7 i en sentit sud. Autovia A2, a l'altura de Cornellà, sortint de Barcelona, un accident que talla carril, aturades ja des del nus del Llobregat fins a aquesta zona de Cornellà, cua autovia A2, com us dèiem, sortint de Barcelona, és a causa d'un accident. I a l'extrem nord en tenim un altre d'accident a l'autopista C31 a Badalona. Els vehicles són al Voral, en sentit Barcelona, està l'accident, però hi ha aturades de 2-3 quilòmetres en aquesta C31 a Badalona, direcció Barcelona. Acabem amb la ronda de dalt molt plena, sobretot en sentit Besòs, però també en sentit Llobregat, perquè hi havia un vehicle avariat a l'altura d'Horta. Això ha afectat a la pota nord B20 cua des del túnel de Santa Coloma fins a enllaçar amb les rondes. És tot des del Servei Català de Trànsit.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Si quieres mantener tu colesterol lejos, ten cerca Divecol Forte, con una fórmula equilibrada a base de extractos de plantas y fitoesteroles vegetales que con una ingesta diaria de 800 miligramos ayuda a mantener los niveles de colesterol en sangre. Divecol Forte de
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
COPE Catalunya y Andorra.
Ya tienes el reloj suizo y el coche alemán. ¿No es hora ya de darte un lujo ibérico? Visita maximilianojabugo.com. Maximiliano Jabugo, el lujo ibérico.
Emprendedor, empresario, ¿estás ahí? ¿Necesita cerrar tu negocio, refinanciarlo o gestionar tus deudas? Desde Área Jurídica Global te trae la solución. Llegar a fin de mes es un derecho. Gestionar tu negocio sin deudas puede ser una realidad. Llama al 900-730-906 o en areajuridicaglobal.com. Además, por ser oyente de Radio COPE, tu primera consulta será 100% gratuita.
Escolta la teva COPE més propera. Tota l'actualitat, la informació local i els millors programes de proximitat, ara també al teu mòbil. Descarrega l'app de COPE i selecciona la teva emissora COPE Catalunya més propera per estar sempre al dia. Notícies, entreteniment i les veus que t'acompanyen cada dia. Tot això i més a COPE Catalunya i Andorra.
Sigue toda la actualidad de nuestra diócesis. Te la contamos los viernes desde la 1:30 del mediodía en El Espejo.
Ahí vamos todos para reencontrarnos y volver a ponernos bajo el manto protector de la Virgen María.
En Mediodía COPE.
Y los domingos desde las 10:45 de la mañana, también toda la información en Iglesia Noticia.
Noche, la radio deportiva tiene un referente.
No le veo seguro de decir la final del Mundial 2030 va a ser en España. ¿Usted puede decir que la final va a ser en España?
Tiene que ser en España, somos el país que tiene el mayor peso.
Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche.
Saludos de César Lumbreras, luego al comenzar Agropopular.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española, con César Lumbreras.
Pero estos son los 7 titulares correspondientes a las 7 noticias más importantes de la última semana. Alcalde, perdona, te hago entrega de la chifla, que es el símbolo del programa, luego me la devuelves, por favor.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales. Sigue toda la actualidad de nuestra diócesis. Te la contamos los viernes desde la 1:30 del mediodía en El Espejo.
Ahí vamos todos para reencontrarnos y volver a ponernos bajo el manto protector de la Virgen María.
En Mediodía COPE.
Y los domingos desde las 10:45 de la mañana, también toda la información en Iglesia Noticia.
En tiempos de incertidumbre es necesario un referente que cuente las cosas tal y como son.
Pero también colea el sablazo que el gobierno quiere dar a los autónomos.
Escucha a Carlos Herrera, de lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE.
Si tus paredes pudieran hablar, te dirían... ¡Socorro! No dejes que tus paredes se deterioren por un problema de humedad. Si con las humedades te las tienes que ver, la solución es Murprotec.
Pide tu diagnóstico gratuito en el 900-102-103 o en murprotec.es. Murprotec.
L'estètica oncològica és un àmbit fonamental pel benestar de les persones que estan lluitant contra el càncer. No només busca millorar l'aparença física, sinó també contribueix de manera decisiva a recuperar l'autoestima i l'equilibri emocional en un moment especialment vulnerable. Tractaments com la micropigmentació permet corregir d'una forma o equilibrar trets facials, així com dissimular cicatrius derivades de cirurgies. Altres serveis, com la reconstrucció mamària o l'assessorament capilar personalitzat, ajuden les pacients a reconèixer amb la seva imatge i a recuperar la confiança en elles mateixes. Fins i tot les ungles, que sovint es veuen afectades pels tractaments oncològics, poden ser tractades per professionals especialitzats. A Herrera Cope Catalunya i Andorra, la Mar Porto ha escoltat el testimoni de la Berna Moreira.
Fem visible lo invisible és una jornada informativa impulsada per l'Ajuntament de Badalona i l'entitat PICAM. La seva presidenta és la Berna Moreira i també va ser fa uns anys pacient afectada. Per això, parlar d'aquests tractaments, que el que busquen és alleujar els efectes secundaris que poden provocar els fàrmacs oncològics a la pell, és tan important. Parlen, per exemple, de la sequedat extrema, d'irritació, d'enfosquiment o d'alteracions a les ungles, entre d'altres.
La calvície que provoquen els tractaments, ens estem referint a totes aquelles seqüeles i efectes secundaris que deixa sobre la pell, sobre la part més visible de la persona, els tractaments, no? Però també la pell interior, o sigui, tot el que són les mucoses, també podríem tractar. Mm. I això afecta moltíssim al pacient, tant amb la seva qualitat de vida com els efectes psicològics o inclús socials.
I és que la caiguda dels cabells és l'efecte de la medicació més evident en aquests pacients, però els efectes secundaris de la medicació contra el càncer, sobre els quals l'estètica oncològica pot actuar, van molt més enllà. Sobretot, també posen molta èmfasi en les emocions i la part psicològica, precisament el que li va faltar a la Berna en el seu moment.
A mi em va afectar, em va canviar la pell completament, de tenir una pell greixosa a tenir una pell molt seca. Uh-huh. Les ungles, per exemple, se'n partien i era horrible perquè fan mal fins i tot el que és la llema del dit. Va abandonar de perdre el cabell, després el cabell ja no, en el meu cas no va ser igual, uh-huh. Va perdre firmesa.
I és que en aquells anys encara no hi havia psicòlegs i tampoc la sensibilitat que hi ha ara entorn l'estètica oncològica. Sentir que et mimen i que et cuiden aporta una millora en l'autoestima, que al final es tradueix també en una millora en la qualitat de vida de la pacient, més enllà de la bellesa i la imatge personal. Per la seva banda, la Melanie és fisioterapeuta i explica el paper que tenen ells en aquesta part física i com repercuteix això també en la part emocional. Ells s'enfoquen sobretot en l'exercici terapèutic.
Al final aquest treball de força és molt important perquè una de les conseqüències i de les seqüeles que acostuma a quedar és que redueix les pacients que han passat per aquest tipus de procés acostumen a augmentar el greix corporal i disminueixen com aquest percentatge de força i de massa muscular. Mm-hmm. Llavors l'exercici ens ajuda a augmentar una mica aquest percentatge més de la massa muscular i lògicament frenar com aquesta atrofia muscular, que el que ens provocarà és això, que estem amb menys energia, tindrem més fatiga, ens costarà més el fer aquestes activitats del dia a dia i ens costa més afrontar-les.
De fet, un dels tractaments dels quals es parla molt últimament és la micropigmentació, una eina molt utilitzada recentment.
Igual que existeixen els mocadors, el maquillatge, el decidir posar-me una pròtesi, volem que sigui això sempre com una elecció lliure de la pròpia pacient, on ella tingui tota la informació sobre aquests processos més estètics i que pugui prendre la decisió de forma lliure i no per això, per aquesta pressió estètica que de vegades tenim de la pròpia societat.
En definitiva, una ajuda per tal de que aquestes pacients tinguin un retrobament amb la societat i dins de la seva malaltia que sigui el més normal possible.
Avui a la Linterna de COPE Catalunya i Andorra parlem amb la dermatòloga de la clínica Tecnon, la doctora Alba Català. Doctora, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Avui estem parlant sobre el tema de malalts oncològics i avui amb vostè volíem tractar el tema de la pell. Quin tipus de cures han de tenir les persones amb un càncer, doctora, ho dic perquè no sé si a través de la pell es nota alguns efectes d'aquesta malaltia. Sí. Què podem fer? Què s'ha de fer?
Més que la malaltia per se, els tractaments que s'utilitzen per tractar el càncer, no tots els càncers, però alguns sí, com pot ser la quimioteràpia, la radioteràpia o la immunoteràpia o les teràpies dirigides, tenen molts efectes secundaris de la pell. Mm. D'acord? Llavors, com que tenen tants efectes secundaris de la pell, és molt important mantenir una bona cura de la pell durant el procés del tractament perquè el pacient pugui mantenir la màxima qualitat de vida possible durant el mateix. ¿Vale? Mm-hmm. Normalment no són efectes secundaris que puguin ser mortals o greus, però sí que poden condicionar molt la qualitat de la vida dels pacients. Llavors ja queda per si pues són tractaments engorrosos i difícils de portar. Si donem una sèrie de consells, això pot fer que la nostra pell no estigui tan agredida i que podem portar millor el tractament. Llavors, quins serien?
Sí.
Serien utilitzar... Moltes vegades aquests tractaments assequen la pell, ¿vale? La ressequen, la faciliten la descamació i aquesta descamació pot produir eczemes, ¿vale? Llavors, hem d'utilitzar sabons específics d'aquests de farmàcia que recomanaríem en pacients amb pell atòpiques, ¿vale? De vegades utilitzem els Sindets o els oleogels que recomanem nosaltres, que serien sabons molt suaus que ens permetran preservar la barrera cutània i protegir-la durant aquest procés. ¿Vale? Uh-huh. D'igual manera, també recomanem que ens hidratem bé la pell. Igual som uns pacients que normalment no tenim la pell seca, però mentre estiguem fent el tractament pel càncer, tindrem la pell més seca, amb la qual cosa ens haurem d'hidratar més. Igual, utilitzant cremes hidratants de farmàcia recomanables per pells atòpiques. Per què? Perquè ens ajudaran a preservar aquesta barrera cutània. Moltes vegades, amb un cop al dia és suficient, amb pells molt seques, fins i tot hidratar dues vegades al dia. Mm-hmm. Vale? Després, molts d'aquests efectes fàrmacs o tractaments tenen efectes secundaris en el sentit de que són fotosensibilitzants, que si nosaltres ens exposem a la radiació ultravioleta, ens poden produir al·lèrgies solars o reaccions o erupcions. Val? Llavors, sempre que estiguem a l'exterior, ens hauríem de fotoprotegir amb fotoprotectors de 50. Val? I si, a més, utilitzem un barret o roba que sigui de màniga llarga, pues millor. D'acord? Uh-huh. Un altre consell és que moltes vegades aquestes quimioteràpies poden tenir també efectes secundaris, tant a les mans, als peus o a les ungles. Val? Uh-huh. Llavors haurem de protegir aquestes mans i aquests peus dels frecs, utilitzant calçat adequat, utilitzant guants per protegir-nos del fred, evitar les ungles de gel o les laques aquestes semipermanents. Podem utilitzar laques normals, però no d'aquestes que requereixin que les retirem de productes que puguin ser irritants, d'acord?
Mm-hmm.
I per últim, pues, tampoc recomanaríem que durant el procés de quimio o de radioteràpia utilitzem productes pues, molt irritants, que continguin alcohol, que continguin perfums, mm-hmm. els exfoliants, pues, aquests àcids que utilitzem de vegades com a productes antiedat, tipus àcid glicòlic, àcid retinoic, pues, poden ser també perjudicials pel pacient mentre està fent aquest procés. Val? Mm-hmm. I bàsicament això seria el resum més ràpid que he pogut fer de tot el que els pacients haurien de tenir en compte mentre estan fent tractament amb quimio, immunoteràpia o radioteràpia pel càncer.
Ha destacat vostè diversos cops el tema de les cremes a farmàcies. Important això, sí. Doctora, eh?
Bueno, saps què passa? Que moltes vegades aquests productes estan testats en pacients oncològics. ¿Vale? Llavors necessitem que siguin productes que continguin el mínim número d'ingredients possibles, ¿vale? I que siguin ingredients que no siguin al·lergènics, que no siguin irritants. Llavors, els productes de farmàcia ens donen una garantia d'estar testats adequadament per a aquests pacients.
Uh-huh. També la importància d'hidratar-se per dintre, no, doctora? El fet de beure aigua.
Sí, això és superimportant també. I no només hidratar-se, sinó també moltes vegades els pacients que estan fent quimioteràpia tenen un estat nutricional tampoc que no és adequat. Llavors, nutrir-se adequadament també és important. Hidratar-se, nutrir-se... I això també té una repercussió a la pell.
Uh-huh. Els resultats es veuen ràpid, doctora? Ho dic perquè, clar, hi ha molta gent que dirà és que se m'ha enfosquit una mica la pell, tinc tot sí. això vermell... Sí. Si ho fem bé, amb una miqueta de temps, comencem a veure el resultat, no?
Sí, normalment la pell requereix com un recanvi. El recanvi normal es triga un mes, ¿vale? O sigui que moltes vegades, fins que no portem un mes fent el tractament de forma adequada, no notem una gran diferència. ¿Vale? De vegades, quan és una qüestió que són eczemes que hi ha picor associat, sí que en una setmana de posar les cremes adequades ja comencen a notar la millora. Es notarà més millora a partir del mes.
Perfecte. Doncs sempre és molt bona nota. L'agraeixo moltíssim, dermatòloga Alba Català, de la Clínica Tecnon, que avui hagi estat un temps per explicar-nos com cuidar la nostra pell si estem fent algun tipus de tractament oncològic. Gràcies i molt bona tarda.
A vosaltres, moltes gràcies.
Te lo digo, rápido y sin rodeos. Esto merece la pena.
Adelántate al Black Friday y descubre ofertas únicas en las marcas que te gustan con Movistar. Como una Smart TV LG NanoCell de 55 pulgadas desde 0 euros al mes y mucho más. Solo por tiempo limitado y además con envío gratuito y con 4 años de garantía.
No digas que no te avise.
Oscar Wilde dijo, sé tú mismo. Los demás puestos están ocupados. Balduero 6 años. Ocupa su puesto entre los 50 mejores vinos del mundo. Su elegancia lo hace único. Lo tienes en las tiendas gourmet del Corte Inglés y en balduero.com. Bébete el arte de Balduero.
La Linterna.
COPE Catalunya y Andorra.
Estàs informat.
Doctor Humberto Losertades, médico de medicina interna, experto en medicina regenerativa con más de 20 años de experiencia. Lo vais a encontrar en Medicentre, en la calle Consejo de 160. Doctor Losertades, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Bien, ¿qué es la medicina regenerativa?
Bueno, la medicina regenerativa es toda una serie de herramientas que utilizamos para hacer que el propio cuerpo, que tiene la capacidad de autorrepararse, fomentar esta capacidad para que regenere y repare los tejidos que se han degenerado o dañado. Es decir, vamos a intentar que el propio sistema lo vamos a incentivar de alguna manera para que ese trabajo que normalmente tiene que realizar, que sustituir pues los tejidos que se van desgastando, se van degenerando, sustituirlos por nuevos, pues no lo está haciendo de forma eficiente y acaba produciendo pues trastornos como la artrosis o la degeneración articular, etcétera, etcétera. Uh-huh. Entonces, la medicina regenerativa son herramientas. Y entre estas herramientas, fundamentalmente y de forma básica, usamos pues siempre vamos en estado dependiendo de por eficiencia y por el coste. O sea, empezamos por las cosas más efectivas y con el coste más bajo, y si estas no acaban de funcionar, tenemos herramientas más sofisticadas, tipo celular, etcétera. Pero siempre empezamos con herramientas básicas, fundamentales, como por ejemplo el ozono funciona muy bien, ¿sí? Incentiva la regeneración de los tejidos, lo hemos podido demostrar, como los cartílagos de una articulación, pues se reparan, se regeneran, tarda un poco, eso sí, es un poco lento, tarda entre 6 a 9 meses para empezar a ver los resultados, pero acaba consiguiendo muy buenos resultados. Es decir, son herramientas y lo que vamos a hacer es fomentar la autorreparación.
Uh-huh. ¿Todos somos candidatos? ¿Todos podemos probar esta medicina regenerativa? ¿O hay algunos casos en los que no es correcto usarla?
Vamos a ver, puede haber casos que sea una herramienta limitada, es decir, que a lo mejor la regeneración, porque hay mucha degeneración y ya no sea factible repararla de una forma interesante, ¿no? Esto sí que es una limitación, por eso hacemos las primeras visitas donde lo analizamos, porque imaginamos que una articulación se ha deformado, esto ya no lo vamos a reparar, se ha deformado, está totalmente encallada, o sea, ya no hay manera de que se autorrepare. O sea, estadios muy avanzados con mucha degeneración y con mucha deformidad, pues ya no son candidatos. Otra cosa es que el paciente diga, bueno, oiga, mire, yo tengo 80 años, 85, y resulta que tampoco me voy a operar. Digo, bueno, pues vamos a ver qué conseguimos. Y, hombre, siempre conseguiremos un 30 o 40% de resultados, que a lo mejor ya es suficiente para mejorar la calidad de vida. Pero estas serían las limitaciones. Evidentemente, son tratamientos que no tienen ni efectos secundarios ni contraindicaciones, que se utilizan el propio organismo, es el que va a hacer el trabajo y lo único que vamos a incentivarlo. Tanto sea con el ozono, que lo que hace es aumentar el nivel energético celular, como con las células, que lo que van a hacer es hacer que lo que ya el cuerpo tiene que hacer, darle la instrucción para que lo haga, o sea, vamos a señalizarla, a señalizar el sistema para que repare los tejidos dañados. Vaya, es una medicina que realmente no tiene contraindicación de efectos secundarios, eso sí tiene algunas limitaciones que ya se le explica al paciente que a lo mejor pues esta función pues no la va a recuperar o esto va a ser muy difícil porque realmente ya no hay manera ni de autorrepararlo ni de hacer ninguna cosa y entonces está la opción de la prótesis, que siempre puede ser una opción, por supuesto.
Por eso siempre es súper importante tener esa primera visita con el doctor Los Certales y llamar ese número de teléfono al 93-476-3055. Pediremos esa primera visita informativa y además gratuita, doctor.
Correcto, es informativa y gratuita para estudiar el caso y poderle ofrecer al paciente, pues decirle, pues mire, puede hacerlo esto, puede hacer aquello, realmente en su caso puede hacer mucho o puede hacer poco. En ese momento se analizan las pruebas y el paciente tiene la información y a partir de aquí decide si quiere hacer el tratamiento o prefiere pues esperar o hacer otras alternativas, no hay problema.
Recordemos, 93-476-3055, Medicentre. Ahí está el doctor Humberto Los Certales. Gracias, doctor, hasta la próxima.
Hasta la próxima, buenas tardes.
La linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Entrades per concerts de música d'aquí un any. Preparem les vacances amb mesos d'antelació. Reservem taula de restaurants en setmanes per endavant. Tot això s'engloba amb la paraula anticipació, necessària ara per moure'ns a la nostra societat. I l'anticipació també és obligatòria per un fenomen que passarà el proper 12 d'agost de 2026 i que en ple dia es farà de nit al Terç Sud de Catalunya. Per primera vegada des de fa més d'un segle, el 1905 es produirà un eclipsi total de sol que serà visible a Catalunya. El fenomen atraurà milers de persones cap a les zones amb millor visibilitat i per això el govern de la Generalitat treballa a mesos vista per garantir la mobilitat, la seguretat i la gestió d'espais d'observació. En aquest sentit, la Generalitat ha proposat 27 punts d'observació segurs repartits en 20 municipis. Es tracta d'espais distribuïts en 9 comarques del Camp de Tarragona, les Terres de l'Ebre i Lleida, que tindran en conjunt 334.404 metres quadrats i una capacitat per a 85.200 persones i 40.800 vehicles. Sergi Tor, bona tarda.
Molt bona tarda, Montse.
S'ha girat feina, eh?
Sí, s'ha de planificar, s'ha de planificar on estarem el 12 d'agost del 2026.
No m'estranya.
A 8:45 del vespre.
Tots preparats. Avui a mitja COPE, Sergi, ha passat a Josep Macelles, que és un català que ha vist ja 43 eclipsis i que és la 13a persona del món que més eclipsis ha vist.
Ha estat una entrevista fantàstica del nostre company José Miguel Cruz. La recomano que la recuperin al podcast de migdia de COPE Catalunya, a la nostra pàgina web, perquè s'ha demostrat que Josep Masalles ens ha contagiat la seva emoció de sentir un eclipse total de sol. És, a més a més, president de l'Agrupació Astronòmica de Catalunya i, sens dubte, que amb les seves paraules es demostra que és el major divulgador dels eclipses de sol.
Tots són preciosos, eh? I tot és d'una emoció i d'una bellesa incomparable, eh? Jo sempre dic que l'eclipsi de sol és l'espectacle més meravellós que hi ha a l'univers, eh? O sigui, que això que se'n vagi al sol, imagina't, és poca broma, perquè el que és un eclipsi, si no sapiguéssim el que és un eclipsi i se'n va al sol, que és font de vida i és la, diguem, tota, ens il·lumina, ens dona calor, ens dona energia, doncs que marxi al sol és tremendo, no? Per tant, l'espectacle és impressionant en si mateix.
Que bé que ens ho ha explicat, eh? Mm-hmm. L'espectacle més impressionant del món, que marxi el sol. Té punt de raó, eh?
Sí, sí.
Però és que, a més, aquest eclipsi total de sol és o el veiem el 12 d'agost del 2026...
O si no?
O ja no, eh? O ja no. Perquè l'últim va ser l'any 1905. Ara arriba el de l'agost del 26 i el pròxim, sí. Montse, serà a Catalunya d'aquí 120 anys.
Ja no hi serem. Bueno, no ho sabem, però tot apunta que no, eh?
Exacte, el Josep Masalles d'aquest calendari.
Bueno, a la península Ibèrica l'últim va ser a 1905. Carai. Va haver-hi un a 1900 i va haver-hi un a 1905, que es va veure aquí, per exemple, a Catalunya, es va arribar a veure el del 1905, i per tant passaran 121 anys per poder veure un altre aquí a casa nostra.
121 anys pel pròxim, no? Per tant, hem d'estar molt atents a aquest 12 d'agost del 26. Per aquest motiu, el govern de la Generalitat està treballant amb un total de 27 municipis de Catalunya que tenen tres característiques per ser considerades com una espècie de seus, no? Per a rebre a milers de persones. Són 27 municipis, que tots ells són majors de 3.000 habitants, són indrets on el fenomen durarà un mínim de 55 segons i són localitats que a 8:45 de la nit del 12 d'agost del 2026 encara hi ha sol, és poc abans de la posta i és el moment, com dèiem, en què està previst l'eclipsi. Quins són aquestes 27 poblacions i ciutats de Catalunya preparades pel govern de la Generalitat? Doncs mira, són les següents. A la comarca del Tarragonès, Altafulla, Constantí, Salou, Tarragona i Torredembarra. A la comarca del Baix Camp, Cambrils, Montbrió del Camp i Reus. Al Baix Ebre, l'Aldea, l'Ametlla de Mar i Camarles. A Montsià, Alcanar, Amposta i Santa Bàrbara. Al Segrià, Lleida. A les Garrigues, les Borges Blanques. A la Ribera d'Ebre, Móra la Nova. A Terra Alta, Gandesa, a l'Alt Camp Valls i al Baix Penedès, el Vendrell. Això serien una mica de municipis preparats, doncs, que s'anirà preparant per rebre, doncs, el 12 d'agost del 2026 aquest eclipsi solar i preparades per a rebre a milers de persones.
I a les poblacions que has anomenat, Sergi, comencen a tenir reserves per l'eclipsi?
Bé, doncs hem parlat amb el portaveu de la Federació d'Empresaris d'Hostaleria i Turisme de Tarragona, Xavier Guàrdia, també a migdia de COPE Catalunya i Andorra, i ens ha confirmat que no a les poblacions marítimes, perquè evidentment és la temporada alta, la temporada on ja tenen les reserves habituals de cada estiu, però sí una mica als indrets de l'interior de Tarragona sí que estan notant algunes reserves de més a causa d'aquest fenomen.
En els llocs, diguem-ne, més d'interior, i que d'alguna manera s'està dient que potser seran els millors llocs on es pugui veure, sí que, i que hi ha moltes menys places tan hoteleres com de càmpings, com d'apartaments turístics o cases de pagès, sí que estan notant aquesta demanda, perquè aquell que s'ho vol assegurar és cert que s'hi posa en temps. Per què? Perquè si vull una caseta de pagès a Prades, perquè allí m'han dit que es veurà molt bé, si no corro, me la pisparan.
Clar, Xavier Guàrdia ens ha dit que és una oportunitat, a més, per divulgar indrets de Catalunya, perquè, clar, l'eclipsi seran segons. És a dir, passa un dia i